És hora de continuar parlant d'astronomia i concretament és hora de continuar parlant d'un personatge més que conegut per tots, però jo penso que el coneixem a nivell de nom, eh? I potser de saber alguna teoria que va fer, però sense entrar en profunditat. Estem parlant del senyor Albert Einstein i tenim amb nosaltres algú que ens ho està explicant molt i molt bé, com és en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Pau, benvingut.
Gràcies, i seguim parlant d'aquest propietari de la butaca.
Escolta, Einstein, que a mi em va deixar parada, jo ja ho saps que sóc de lletres, i per tant desconeixia moltes coses. Entre això i l'edat que vas oblidar les coses que vas estudiar, que també hi és, aquest factor també l'hem de tenir en compte, aquesta variable. Ahir, l'última vegada que vam estar parlant d'Einstein, comentaves, doncs, en fi, una mica totes les aportacions que va fer, malgrat estar treballant en una empresa de patents i aparentment d'entrada, no?, fer una mica com en el temps lliure i com una cosa que li agradava. I la veritat és que amb el tema del temps, d'aquest tren que ens vas explicar, de la velocitat de la llum, vas deixar que encara hi estic donant voltes, el tema, per tant...
Sí, a més, fent incís en això que dèiem de l'edat, no? Recorda que és relatiu, que si has viatjat molt per autopista, pot ser que no sigui corresponent a l'edat que creus que tens.
Doncs m'ho agafaré per aquí.
Realment, així a nivell terrestre, potser els pilots d'avió se'ls hi tornen uns pocs segons al final de la seva vida laboral, minuts potser com a molt, però ja està. O sigui, no
ens afecta tant, eh?
No ens afecta tant. El que sí que afecta és en el fet de l'ús del GPS, per exemple. Això sí que seria important, perquè si no hi hauria molt més decalatge i molta més pèrdua d'informació i no serien tan precisos. Uh-huh. Però fora d'això, seguim avançant amb el senyor del bigoti, amb Albert Einstein. Perquè venim de la gran revolució de l'Annus Mirabilis, aquest 1905, on ell, doncs, acaba de rebentar el món científic i encara té un altre fill.
Continua, després.
Sí, o sigui, ara té un altre fill, el que vol dir més obligacions, però el seu nou estatus en el món científic vol dir que ja no és l'Albert Einstein que treballa en una oficina de patents, és l'Albert Einstein que tota universitat vol tenir en la seva plantilla. I passa per molts llocs. Passa per Madrid, també, on se li ofereix la posició de catedràtic, que ell rebutja, i és un amic de la Segona República, i ve en un període anterior a la Guerra Civil i anterior a la dictadura. Passa també pel Regne Unit, per Cardiff, passa pels Estats Units, tot i que això és més tard. Vull dir, Einstein ara comença un bagatge universitari en el qual, per primera vegada a la seva vida, té l'oportunitat de dedicar-se únicament a investigar.
Clar, allò que li agradava.
Això és un somni. Però també això li porta una sèrie de problemes a casa.
És el que anava a dir-te. Perquè, clar, parlàvem de que havia tingut un fill, la dona, que a més l'havia ajudat, havien compartit moltes coses a nivell professional.
I exacte, i qui coneix a Mileva Maric?
No.
Arriba un punt on Einstein és una gran personalitat i Maric segueix sent un fantasma. Quan és responsable de molta de la feina d'Einstein. No li restem mèrits a Einstein amb això. Einstein, evidentment, era un geni. I potser hagués arribat al mateix lloc sense Maric, però hagués trigat molt més. És just fer un reconeixement cap a una persona que, fruit de viure al seu costat, va acabar desquiciada.
Clar.
Maric va començar a patir una sèrie de brots psicòtics i a desenvolupar una personalitat molt brusca, una personalitat molt agressiva, cosa que va causar un allunyament important entre els dos que va acabar portant a la separació. Una separació amb dos fills pel mig, un dels quals estava internat per esquizofrènia.
Uh-huh. Complicat.
No, molt complicat, molt complicat. I Einstein, en lloc de centrar-se en la seva família, s'ha argumentat, evidentment, és molt fàcil fer-ho ara sense saber la situació personal de cadascú i posar-se en les seves sabates reals, però en aquell temps el que semblava és que ell se centrava més en la seva carrera.
En la feina.
Per què ho va fer? Ni se sap ni es pot jutjar, realment. Però va acabar passant això. Arriba un punt on ell vol marxar als Estats Units, vol marxar a Princeton i vol portar el seu fill a Princeton, on sap que tindrà una atenció excel·lent. I és el govern dels Estats Units qui li diu que no pot portar el seu fill. Però ell a Princeton i té una feina i té un estatus per lo que s'hi vol mantenir. Ell passa una sèrie d'anys entre diversos llocs, incloent Alemanya, on recupera relació amb una cosina seva, Elsa Einstein, amb qui s'acaba casant.
Caram.
Sí. Amb Elsa Einstein és amb qui acaba la seva vida, però no té fills, uh-huh. perquè en aquella època ja es coneix el risc genètic de la consanguinitat, i és una cosa que ell decideix evitar, més que ja en té dos de fills.
Clar.
I no hi té més interès en el fet de ser pare. Però forma part de la seva vida, no? La seva vida, com a poc fa aquest tomb de la inestabilitat i l'ansietat i la dificultat que suposa la família que té amb la part de Milova Maric a la tranquil·litat i l'estabilitat d'una família sense fills, una
Clar.
Família més tranquil·la que té amb una persona que ja li és coneguda, que és Elsa Einstein. Això el porta a centrar-se de nou en la seva investigació, i aquest cop Einstein està treballant en una altra gran teoria que no el satisfà, que és la de la gravetat.
Uh-huh.
Què passa amb la gravetat? Venim d'un paradigma newtonià.
Sí.
Hem parlat d'aquest personatge i també de la seva teoria. I la teoria de Newton és increïble. És increïble tenint en compte quan es va fer.
Clar.
Però clar,
han passat anys, no?
Han passat anys, i amb els anys han millorat les mesures, i resulta que les mesures que fem no són incompatibles amb una teoria newtoniana, però no són compatibles del tot. I això què vol dir? Vol dir que la teoria de Newton no és certa? Fem un matís. No és que no estigui bé. Potser és que és massa senzilla,
uh-huh.
i que és una aproximació d'una teoria superior que encara no hem sabut entendre. Einstein s'ho agafa com un repte personal. I diu, molt bé, doncs anem a treballar en això. I aquí és quan ell comença a treballar en la teoria de la relativitat general.
Uh-huh.
Abans parlàvem de la relativitat especial,
Exacte.
Que ens parla del temps i de la velocitat, però ara anem a la relativitat general, de la qual la relativitat especial és un dels principis. En aquesta relativitat general, Einstein canvia la manera de pensar entorn a la gravetat. No la veu com una força, perquè no li acaba de quadrar, sinó que, sabent com sap que l'espai és de 3 més una dimensions, uh-huh. cosa que dèiem, de 3 d'espai i una de temps, vol posar això en joc en el fet de que aquesta gravetat pugui ser una deformació tant de l'espai com del temps. Aquesta teoria suposa un repte perquè les matemàtiques que necessita per desenvolupar-la, que es diu la matemàtica tensorial, no existeix.
No hi eren.
Per quan ell té aquesta idea.
Clar.
I ell no és prou genial com... ni prou genial ni prou matemàticament complet, perquè estic parlant d'un nivell de matemàtiques que a dia d'avui segueix sent complicat i a dia d'avui segueix suposant un repte, com per desenvolupar-la des de zero.
Clar.
Llavors ell sí, s'agafa, han aparegut les matrius, en aquell llavors ja es treballa amb matrius, cosa que molts estudiants de batxillerat se'n recordaran dels morts de les matrius. Doncs amb això ja pot començar a treballar, però una matriu és un tipus de tensor, no és suficient.
Clar.
Li fa falta una teoria més general per treballar amb això. I es veu obligat a dependre de l'avenç d'altres persones per desencallar la seva
clar,
teoria.
Clar.
Cosa que no et pensis que li fa punyetera gràcia.
Ah, segurament que no.
Perquè vol dir que el ralenteix. I això
I
frena...
I la seva ex-dona no crec que si l'anés a ajudar, a demanar ajuda,
no
volgués ajudar gaire.
No, el que sí que... O sigui, el gran breakthrough d'Einstein aquesta vegada té a veure amb un pique. Un pique amb un matemàtic anglès que es diu Hilbert.
Uh-huh.
Que llavors ell diu, mira, estic encallat, no me'n surto. Llavors demana ajuda a Hilbert. Hilbert és un personatge, doncs un home que se'l pinta sempre amb el barret, amb el Salakoff, i que és un tio raro, però és un geni matemàticament.
Sí.
Llavors arriba i li diu, a veure, tu, què treballes? Vale, doncs ara ja pots marxar, que no et necessito, no em fa falta un físic per acabar això. I Einstein diu, perdona.
Perdona? He tingut jo aquí amb la idea.
Doncs ara espera't. I amb aquesta nova motivació
sí,
de
competitivitat,
vaig a humiliar el capullo aquest que m'ha menyspreat.
Que m'ha fet fora.
Sí, doncs és amb la que acaba desencallant la seva pròpia teoria. O sigui, al final sí que ho acaba fent en base a part del coneixement de Hilbert, però ho fa amb allò de tu a mi no, exacte, no em vinguis a desafiar, exacte, amb la meva pròpia teoria. O sigui, jo t'he ofert treballar junts i tu has vingut aquí de... Ja ho acabo jo. No, 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 no.
Ho acabaré jo.
Ho acabaré jo.
I ho acaba.
I veuràs, i ho acaba. I apareix la teoria de la relativitat general, que ens parla d'aquest univers que és un espai-temps corbat, un espai-temps estrany, on la gravetat també afecta el temps. I quan estem a prop d'un objecte amb molta massa, què és el que passa? Que de la mateixa manera que si en un llit elàstic hi poso una pilota de bolos s'enfonsa,
sí,
doncs l'espai ho fa, això estem pensant en un espai bidimensional, no? Una manta és són dues dimensions.
Sí.
I l'aprofundeix, això ho fa en un espai tetradimensional. Imaginar-ho és impossible, no cal que ho fem, però podem parlar dels efectes d'això. Un dels efectes són les òrbites.
Clar.
Que pugui haver-hi moviments al voltant d'un cos central. I el segon efecte és el fet de que hi hagi també dilatació temporal. Quan estic molt a prop d'un objecte molt massiu, el temps passa més a poc que quan estic més lluny. És a dir, si jo tinc un rellotge, dos rellotges, no? Posem, jo què sé, el típic Casio.
Sí, per
posar-hi, per posar-hi imatge, un Casio vintage. I jo estic, diguéssim, a uns 10 milions de quilòmetres d'un forat negre i llavors llenço un dels rellotges a 1 milió de quilòmetres del forat negre i el torno, jo diré, ui, però si jo he estat esperant 10 minuts i per aquest amb prou feines han passat segons. És aquest el tipus de canvi que som capaços d'apreciar.
Uh-huh.
Això ja diu, vale, la primera vegada que ho vaig fer amb la velocitat anava ben encaminat, però això és completament nou.
Clar, i com ho comproves tot això?
Clar, és molt difícil. Com fas aquesta comprovació? Doncs Einstein el que veu és que si és l'espai que es deforma, la llum que viatja en línia recta viatja per l'espai. Ha de deformar, clar, la seva trajectòria.
Tornem a la llum.
Tornem a la llum. La llum és la que ens salva, al final. El seu gran experiment és, bé, si això és cert, dues coses. Primera, Mercuri, que té una òrbita, sí, que no és estable del tot, que fa un periheli, que vol dir que es va canviant el punt més proper i el punt més llunyà de... Té una precessió del periheli, perdó, que el punt més proper i el punt més llunyà de l'òrbita van canviant de lloc.
Uh-huh.
Doncs, si l'espai és corbat, hauria de ser d'aquesta determinada manera. Si l'espai no és corbat, l'òrbita hauria de ser estable.
Clar.
Per això és una mica ad hoc, però és com, ei, la meva teoria pot explicar,
no, clar,
això,
clar,
ja
clar,
està, és perfecte. Per un altre costat, durant un eclipsi total de Sol, aquelles estrelles que quedarien darrere del Sol,
uh-huh,
s'haurien de veure, perquè la seva llum s'hauria de deformar de tal manera que es poguessin veure igual. El Sol fa com una lent.
Clar.
Llavors, l'experiment que li encomana a Eddington és, demostra'm això. Ves a buscar un eclipsi de Sol i fes-me aquestes mesures. Mesura'm si realment això ocorre. Després d'una peripècia brutal i dos intents fallits, Eddington ho aconsegueix.
I demostra la teoria.
I demostra la teoria. I Einstein es corona un cop més com un geni.
I en aquest cas, aquesta teoria, un cop la va demostrar, va ser ben rebuda i ja tenia l'anterior. Per tant, tampoc és que fos tan nou. És a dir, sí que és nou, però...
Clar, Einstein ara acumula un cert prestigi. Einstein ja no és un treballador d'una oficina de patents que es vol menjar el món. Einstein ja s'ha menjat el món. I ens està donant una nova eina, ens està donant un nou regal en forma de coneixement. Evidentment, els seus detractors, i evidentment hi ha gent que no s'ho acaba de creure, i apareix la teoria de la MOND. Hi ha gent que a dia d'avui no se la creu del tot. I la MOND és la Modified Orbital Newton Dynamics, és a dir, que Newton tenia raó però es va equivocar per un factor. I llavors, que no és l'espai-temps que estigui corbat, sinó que la fórmula de Newton no és del tot exacta.
Per tant, encara hi ha controvèrsia, podríem dir.
Sí i no. Sí i no en el sentit de que sí que hi ha mètodes alternatius i complicats i rocambolescos que ens donen els mateixos resultats que la relativitat general, però la relativitat general ha fet més d'una demostració. Una altra de les conseqüències de que l'espai-temps és corbat i de que això hauria de passar és que en grans alliberaments d'energia l'espai-temps s'hauria de poder corbar formant una mena d'onades, unes ones gravitacionals. El fet que haguem pogut observar-les quasi desmunta tota la resta de coses, no?
Clar.
Llavors, aquesta relativitat general ha sigut capaç de trobar el seu nínxol, trobar el seu lloc i demostrar-nos també aquest funcionament estrany de l'univers que fins a Einstein era completament no intuïtiu i completament impossible d'assolir d'una manera, camí de pensament normal. Llavors, Einstein arriba aquí i naturalment no està satisfet amb el final de la seva carrera. Diu, no, jo no acabo aquí. I diu, vale, hi ha aquesta cosa, per ell, aberrant, que és la física quàntica.
Sí, ell estava molt en contra.
Saps què passa? Que la física quàntica i la relativitat general són incompatibles.
Topen.
Són incompatibles, però són bones les dues. Perquè la física quàntica ens explica com funciona el món de lo petit i la relativitat general ens explica com funciona el món de lo gran. On està la frontera entre les dues no és clara, però en aquesta frontera hi ha algo que ens estem perdent, que fa que una teoria sigui determinista, és a dir, la teoria de la relativitat general és si això passa, passarà això altre, punt A, punt B, a una teoria estocàstica, on si passa això, pot passar o pot no passar això altre. Sí. Això és una primera confrontació. O sigui, sí que el fet de que hi hagi la relativitat sobre els sistemes de referència i tal introdueix una certa incertesa, però res a veure, és determinista igualment. La física quàntica no. La física quàntica no és determinista i això, si més no, desperta curiositat en Einstein i hi ha una correspondència molt famosa entre Einstein i Schrödinger, que és el que acaba portant a la paradoxa del gat.
Oi, calla, calla, aquesta paradoxa que surt als sopars i que costa molt d'entendre.
Se li dona molta pompa, però al final és una conya que va fer Einstein cap a Schrödinger. Ells dos tenien una relació cordial en la qual intercanviaven cartes per doncs, discutir, criticar-se i fer augmentar els seus límits de coneixement. Llavors Einstein li diu, o sigui, m'estàs dient que, segons tu, si jo agafo un gat, el foto en una capsa, desenvolupo un mecanisme atzarós que decideixi si doncs un pot de verí s'obre i el gat mor o no s'obre i el gat viu. I no em mato a mirar què ha passat, les dues possibilitats coexisteixen. És a dir, el gat està viu i mort a la vegada. És això el que m'estàs dient? I Schrödinger li diu, efectivament, amic Albert, és això el que t'estic dient. El que passa és que això en el món macroscòpic no es manifesta. O sigui, el gat de Schrödinger és una metàfora. Si fot un gat en una caixa, o morirà o no morirà. No es quedarà en un estat límbic entre els dos, sinó que pel fet de ser macroscòpic no li aplicarà aquest principi de la física quàntica. En el principi microscòpic de la física quàntica, on, repeteixo, la frontera no està clara,
clar,
aquestes coses sí que passen. Llavors ell contesta amb Déu no juga als daus.
És molt més determinista.
Clar, no parla d'un déu cristià ni d'un déu jueu. Ell parla d'un déu en un sentit de l'univers. Ell parla, busca aquest determinisme.
Aquest determinisme, clar.
I quina és la seva nova falera? Doncs vaig a continuar la meva vida intentant treballar en una teoria que em pugui explicar el conjunt de tot el que està passant. Una teoria del tot, que és la que s'anomena la teoria de supercordes, encara inacabada, i que ell no va ser capaç de desencallar. A tot això hi sumava un conjunt de col·loquis amb un gran amic seu que es deia Niels Bohr, i que era un físic danès, que també pare de la teoria quàntica, amb el qual doncs s'ho passaven molt bé discutint i posant punts sobre la taula, i això va portar a moltes més paradoxes, a molts més experiments mentals dels que feia Einstein, on Einstein intentava desmuntar la teoria quàntica i l'únic que feia la teoria quàntica era demostrar que era tan rara com el que Einstein considerava impossible. O sigui, cada cosa que Einstein deia, home, no em diràs que passa això, doncs anaven, ho medien i passava, i deien, com pot ser?
I per tant va quedar aquí, no? És a dir, clar, bueno, també la seva vida es va acabar, evidentment, no? I si no, potser, no sé, tindríem altres teories en aquests moments sobre la taula. En aquell moment, llavors, la física quàntica va agafar un pes més important, Pau?
Ja l'hi tenia. Clar, hem de pensar que tot això, la física quàntica és tangible i és real en el moment en què agafem una bomba i la fotem a Hiroshima. I aquí ja hem demostrat que podem fer coses quàntiques destructives. No només per l'equivalència massa-energia, sinó perquè la bomba quàntica també hi ha principis la bomba
atòmica
també hi ha principis quàntics en acció. Llavors, aquí sabem que és una realitat, que és una realitat perillosa en el sentit de que ens obre les portes a un desenvolupament tecnològic que no havíem vist fins ara, i s'agafa embranzida veient les possibles aplicacions que pot tenir. Els semiconductors, el que ens acaba portant a que tinguem mòbils, sí, a que tinguem ordinadors, és un resultat més de teoria quàntica. Així doncs, sí, està en un auge on interessa que moltes ments molt brillants hi treballin. I aquí és on Einstein és una part capdalt.
Clar. Després d'Einstein, altres ments tan brillants com la seva, en tenim?
Jo crec que hem tingut moltes ments molt brillants, però com que hem tirat cap a la sobreespecialització, cap al fet de que un doctor acaba sent una persona que en sap molt, 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 molt d'una cosa molt petita, perden aquesta virtuositat. No perquè no la tinguin, sinó perquè realment sobre el camp en el que treballen estan confinats a fer descobriments sobre una cosa molt petita. Clar. Amb Einstein potser perdem el generalisme aquest d'una persona que ha sigut capaç de trencar el món de la mecànica estadística, de la física quàntica, i, o sigui, obrir camps. Tot això ens costa trobar un personatge històric comparable a Einstein. Perquè també cal dir que ara estem en un món, hem passat de la revolució industrial a la revolució científica. Ara la ciència és una cosa molt més fomentada del que ho era en temps anterior a Einstein, i ja no parlo de temps de Newton o de Galileu. Llavors, banalitzem el fet de ser científic, perquè hi ha més gent que ho és, que som 8.000 milions. Vull dir, som...
Sí, sí.
En aquest sentit, tot això ens porta a una perspectiva on trobar personatges d'aquest calibre és més difícil.
És més complicat. Fantàstic, doncs escolta, Einstein, un personatge que porta moltíssim, evidentment, avui ho hem après una miqueta més, i a partir d'aquí, a veure, continuarem explorant més coses, perquè ara potser... Et vull agrair, Pau, que a nivell de física, pels que som de lletres i tots els que no hi entenem, i segur que tenim molts oients que pensen exactament el mateix, els puguis aclarir coses d'aquesta manera didàctica, perquè realment són temes que són molt complexes d'explicar, perquè són difícils.
He de dir que els he de simplificar molt, moltes vegades, fins i tot a vegades fent algun abús de llenguatge, perquè em falta una mica de possibilitat d'ensenyar-vos una pissarra.
Aquí no tenim imatge,
Clar, no només per la imatge, sinó perquè jo idealment, a mi m'encantaria que em deixéssiu parlar 24 hores d'això, fotre's una pissarra i dir, va, anem a fer base matemàtica i començar a treballar la base matemàtica. M'ho diríeu tots, però seria la manera d'acabar-ho explicant rigorosament, poder ensenyar els resultats matemàtics i dir, veieu, això ve d'aquí i això ve d'allà. I per tant, el que estic dient, no m'ho invento, sinó que ve d'aquesta matemàtica. Que això és molt bonic, és una de les coses...
Una satisfacció, no?, arribar al resultat.
Quan a tu a la carrera de física et fan demostracions, la sensació és molt maca. No hi ha cosa més elegant o més bonica que una demostració matemàtica. Per als que ens hi dediquem, ho tenim claríssim.
Evidentment.
Llavors, si això pogués compartir-ho, no? seria molt xulo, però admeto que és complicat.
Però bé, d'alguna manera t'hi acostes, de la manera que estem fent aquí amb totes aquestes explicacions. Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic d'Albanya, moltíssimes gràcies.